Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Bé, Santiago, què tal? Com estàs?
Bé. Sortint de refredat en el que estava.
Molt bé. A veure, hem vist protestes a França, a altres països europeus, a diversos llocs d'Espanya, a Catalunya, no cal ni dir-ho. Com diu la dita, quan els gossos lladren, alguna cosa senten. Recordem, a grans trets, la problemàtica. Continuen cobrant preus molt baixos. Pels seus productes se'ls exigeixen unes mesures mediambientals molt dures. Han de fer molta burocràcia i a sobre la sequera està fent estralls i els falta aigua per als conreus o menjar per al bestiar. El panorama, tenen raó, és desolador i jo els veia l'altre dia a la Diagonal, no?, quan passava amb el cotxe i sortia de Barcelona, i jo crec que la solidaritat de totes les altres professions amb ells va ser generalitzada. I creus que tenen raó també? I quina solució els hi donem?
A veure, jo crec que en l'origen d'aquesta problemàtica hi han els diners, estan els diners. Mira, en el 2015, ara diràs, ui, d'això fa molt. Sí, fa molt, el que passa és que les causes, la problemàtica, no ha variat. Juntament amb la senyora Elisenda Casals, que llavors era una alta directiva d'Afrucat, vam fer un estudi sobre la poma Golden. És a dir, analitzant el preu que els hi compraven els intermediaris la poma als agricultors, i el preu que es venia al públic. Permeten tres dades. Els intermediaris compraven a l'any 2014 als pagesos i a les cooperatives d'elaboració de la poma el quilo de poma a 0,45 euros.
Sí. Vale?
Aquests intermediaris venien, parlo de mitges, evidentment, aquests intermediaris venien a les botigues, grans superfícies, etc etc, la poma a 0,72 euros.
Uh-huh.
I el preu en el que els consumidors, tu, jo, el veí de dalt, sí, compraven aquesta poma, era a 1,74 euros.
Uh-huh.
És a dir, que els consumidors estaven pagant més de 4 vegades el preu que estaven rebent els pagesos.
Val, però la part més elevada, per tant, se la queden els intermediaris, no? Correcte, és a dir, si em parla de la poma de 0,46, 0,79 i després a 1,74. La figura de l'intermediari, no? Si els pagesos diuen que cobren el mateix de fa 30 anys i el súper, els preus no paren de créixer, qui s'omple la butxaca? Pregunto. Els supermercats, Santiago, siguem sincers, o els intermediaris?
Bueno, jo crec que els dos. El que passa és que per diferents vies. A veure, el mateix senyor Juan Roig de Mercadona l'any passat va reconèixer que Mercadona havia pujat els preus de mitja, el 10%. No de la poma Golden, en general, però que a Mercadona els costos els havien pujat al 13%. Agafant aquestes dades com certes, vol dir que les botigues havien traslladat al consumidor l'increment de preu que havien tingut. El que passa és que, evidentment, la distribució, els intermediaris, havien pujat també els preus. Què és el que passa? El que passa és que el pagès és petit. La majoria són petites explotacions. De fet, em sembla que és l'Economista, aquesta setmana ha publicat un article que deia que, si no recordo malament, 30.000 empreses agràries havien desaparegut a Espanya en els darrers 3 anys. Per què? Bueno, perquè, evidentment, no poden suportar aquesta estructura. Jo crec que amb l'actual legislació de la política agrària comuna de la Unió Europea, que és de l'any 62, no té solució aquesta situació. És a dir, es tenia de fer un gir radical a tota la legislació comunitària i implementar a nivell general i als governs noves vies i noves lleis.
Clar. Tot això també et pregunto, no?, què passa si un país perd el seu sector primari. Haurem de comprar tot el menjar fora i importar-lo, no? Cal destacar unes dades que també apuntaves tu a les xarxes socials, Santiago. Llegeixo literalment, diu: en todo el planeta se van al vertedero entre el 40 y el 50% de las frutas y verduras producidas, además del 35% del pescado y el 20% de la carne. Los hogares europeos tiran el 20% de la comida que compran. Les famílies tiren 1.000 euros a l'any de menjar. És bestial, no, també, aquesta dada?
Bestial. És a dir, aquí és un tema, jo crec que, de mentalitat. També, Chantal, això són mitges, són mitges. Perquè hi ha gent que està buscant menjar als cubells d'escombraries, com ja hem vist diverses fotos, no? És a dir, el que passa és que jo crec que això és típic d'un país que és ric o es creu ric, que no mira els diners que gasta en menjar, i llavors hi ha una mentalitat acumuladora i no revisa el frigorífic i veu quan caduca o quan han caducat el menjar. Això es podria evitar, jo crec que només... Això es podria evitar, però amb una política educativa molt, molt important. El que passa és que el sistema capitalista és pervers. Ara el que diré és molt fort, El sistema capitalista, el sistema de mercat, li interessa que es llenci aquest menjar, perquè a la despesa ja s'ha fet. És a dir, la família espanyola, de mitja, tu has dit, llença 1.000 euros a l'any de menjar a les escombraries, però la despesa ja l'ha fet. És a dir, que algú ja ha tingut els guanys. Si aquesta família mitja espanyola mirés amb lupa amb què gasta, el que gasta en el menjar, aquests 1.000 euros els hagués estalviat. I els guanys que han tingut les diferents passes que ha fet aquest menjar no els haurien tingut. És pervers, ja ho sé.
Més temes que avui parlem amb el Santiago Niño Becerra: avatars, intel·ligència artificial i noves experiències al Decathlon. Parlem de nous models de negoci, oients, per exemple, els dels avatars creats per intel·ligència artificial, els influenciadors virtuals, cada vegada tenen més seguidors i, per tant, generen més diners. Pagar per veure o fins i tot parlar amb un avatar que no existeix. Veure per creure, Santiago. Realment hi ha negoci en aquest tema, i ja tenim avatars, no?, que generen diners de publicitat, no?, per exemple. Explica'm això.
Sí, a veure, el utilitzar eines d'internet per guanyar diners ja fa temps que això s'està produint. És a dir, recordo que a començament del 2010, una mica abans, es va llançar, el que passa és que era una pantalla plana, en una pantalla plana, una model que feia passes de roba per diferents marques, la podien llogar a diferents marques i podia, evidentment, fer el mateix passe de models en diferents ciutats, perquè feia per internet, amb totes les limitacions que això havíem tenia. El que passa és que amb la intel·ligència artificial això ha donat un salt de gegant. Hem passat a una altra galàxia. És a dir, hi ha diversos casos, com tu has apuntat, que no només s'utilitzen per fer passes de models, que també s'utilitzen, o per fer passes o exhibicions de material esportiu, etc etc, com has posat l'exemple de Decathlon, sinó que, a més, estan sent contractades per, com a influencers. Com funciona això? Imagino, hi ha empreses que es dediquen a dissenyar figures d'intel·ligència artificial segons els gustos de cada país. És a dir, als Estats Units, a la costa oest, agraden més les persones que són de tal manera, a la costa est de tal manera, a Noruega de tal manera, a Xina de tal manera, a Sud-àfrica de tal manera, en base a uns patrons que són de gust personal. Llavors, optimitzen aquest disseny. I una vegada han optimitzat aquest disseny, van a empreses de roba, de lanceria, d'esportives, etcètera, etcètera, i les ofereixen per fer passes de models. aquesta és una via, o bé les llancen a la xarxa per promocionar diferents articles. A més, hi ha el joc aquell de si tu me cites, jo te cito, amb la qual es crea una bombolla de recomanacions creuades.
Quants
I
diners
sí,
estan
efectivament.
pagant amb això, Santiago, aproximadament?
Bueno, pues, es poden arribar a pagar 70 i pico, 100.000, 120.000 dòlars, és a dir, és que no té preu, eh?
Ja.
No té preu.
Amb la relació, també amb la tecnologia, ha canviat tot. Crec que t'ha cridat l'atenció el que ha fet Decathlon lligat amb les noves ulleres de realitat virtual que ha presentat Apple, no?
Sí, per cert, Chantal, Apple no li agrada que li diguin ulleres.
Com vol que li diguin?
Vision Pro.
Vision
Les
Pro.
Vision Pro.
La Vision Pro.
La Vision Pro, sí.
Bé, les Vision
La
Pro.
Vision Pro, la Vision Pro
Bueno,
jo
però
crec
nosaltres,
que...
una cosa, nosaltres a Apple li diem que no, que també ho direm com volem dir-ho, no? No sé, direm ulleres o Vision Pro, no
No,
li farem cas a Apple,
home,
no?
era una
Era
broma,
una
Chantal.
broma, era una broma. Molt bé. Bé, explica'm això, a veure, del Decathlon,
Bueno,
explica'm.
les Vision Pro tenien... Jo no les he tastat, eh?
Jo
Però conec
tampoc,
a gent que
encara
les...
no. Sí.
No, però conec a gent que les ha tastat.
Sí.
I de fet hi ha diversos articles que parlen d'aquestes Vision Pro. No? A veure, la tecnologia és una tecnologia molt, molt sofisticada que es basa en una sèrie de sensors i micropantalles que estan a dins de l'ullera. Llavors et dona, quan te les poses, bueno, i d'altaveus, també tenen so, et dona una visió de l'entorn de forma tal que el que tu veus està projectat en un entorn i pots accedir simplement tocant sobre la projecció en l'entorn que hi ha que fan aquestes ulleres, no? Molt bé. Llavors, tu pots, per exemple, això és real, eh? Pots fer una fulla d'Excel, pots treballar amb una fulla d'Excel mentre a la vegada fas una altra cosa. És a dir, estàs esperant, jo què sé, que acabi la rentadora per treure la roba, no? Tu treballes a la fulla d'Excel, quan acaba la rentadora treus la roba, atures la fulla d'Excel i quan has fet el que sigui amb aquella roba continues treballant a la fulla d'Excel. Pots veure pel·lícules, evidentment, i a la vegada pots veure la realitat d'alguna forma transformada. És a dir, això encara ha de millorar molt, eh? Però pots eliminar una paret o pots fer una projecció d'una paret d'algú amb una paret. És a dir, les possibilitats són realment molt, molt elevades.
Per tant, escolta, davant d'aquesta innovació, les empreses que no es posin les piles en aquesta línia ho tenen cru, no? És a dir, cada vegada, no? Més possibilitats, més innovació, no? Com estan seguint, no? També aquestes grans empreses.
Pues sí, és a dir, jo crec que l'exemple de Decathlon és molt important. Perquè aquesta tecnologia, de cara, per exemple, a Decathlon, té dues vessants. Una vessant és que des de casa o des d'on sigui, amb aquesta eina, amb aquestes ulleres, tu puguis accedir a una exposició que tingui Decathlon.
Ja.
I una altra possibilitat és que, anant a Decathlon, utilitzis aquestes ulleres per veure una demostració dels productes que té Decathlon. O sigui que la resposta és que sí. És a dir, està clar, ja deixant de banda a l'esbarjo personal, eh?
Clar.
És a dir, que veure una pel·lícula, etc etc. És a dir, aquestes ulleres són molt bones, realment molt bones, per fer demostracions de productes. Amb la qual cosa, això implica que el primer que arribi, o dels primers que arribin, que l'utilitzin, tenen un avantatge. Però això també obre la porta a una altra cosa. Ja s'està parlant de la segona versió d'aquestes Vision Pro.
Clar, molt bé.
Amb la qual cosa, clar, això entra en una dinàmica que s'aniran perfeccionant. És veritat que aniran baixant de preu, però per altra banda la inversió serà elevada.
Walk across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the air.
Anem a parlar també dels cotxes elèctrics amb el Santiago. El president del grup Volkswagen ha dit que cal incentivar amb ajudes la compra de cotxes elèctrics. Si et vols comprar un cotxe de manera privada, és beneficiós per a l'economia que l'Estat t'hi ajudi. I estàs d'acord amb tot això? Com ho veus, el tema del cotxe elèctric, Santiago?
Bé, jo el que crec, Chantal, és que qualsevol producte o article, sigui un cotxe elèctric o sigui un bolígraf, que perquè el compris t'han de donar un ajut, jo crec que això no és correcte.
Tu creus que no s'han de donar ajudes? Per què?
Jo, de forma generalitzada, sí. El que passa és que, bueno, hi ha casos, poden haver casos, per exemple, no és el mateix tenir, comprar un cotxe per anar a la platja que un hospital compri una ambulància per portar ferits o gent malalta, etc. És a dir, no és el mateix. No és el mateix un autobús que transporta persones...
Sí, però clar, les companyies et diran que si no hi ha incentius a la compra de cotxes elèctrics, Santiago, les vendes poden caure com ha passat a Alemanya.
Sí, però llavors Chantal, automàticament se li pot dir a Volkswagen o a qui sigui. Llavors vostè el que vol és que part de la seva rendibilitat la paguem amb diner públic. Clar, és que, de fet, si es dona de forma generalitzada, és a dir, café para todos, un ajut al que vulgui comprar un cotxe elèctric, tu i jo, amb els nostres impostos, estem subvencionant a que el veí de dalt es compri un vehicle elèctric. Això és correcte?
Home, això no suposa que no, el vehicle elèctric també fem per un tema de contaminació, de medi ambient, de canvi climàtic, no? És a dir, no es tracta d'un producte en aquest cas, no? Plaent o convenç comprar-se, no? O, clar, per què ho dius en aquest sentit, Santiago?
Bueno, perfecte. Llavors, si és un tema mediambiental, Chantal, desenvolupem una molt bona xarxa de transport col·lectiu elèctric o d'hidrogen, que la contaminació és pràcticament zero,
sí.
I posem les subvencions, el diner públic, amb aquesta xarxa,
sí,
de la
però...
qual ens podem beneficiar tots.
Ja, però
no. Si el veí de dalt...
Però no només ens veurem... No, Santiago, no només ens veurem amb transport públic, sí que està molt bé, però hi ha altra gent, no?, que no ve d'altres pobles a treballar a Barcelona, que no pot venir amb transport públic i necessita un vehicle, correcte?
Però, no, Chantal, sembla que estem canviant de tema, però no, És a dir, un dels temes que ara mateix està damunt de la taula és que poblacions que envolten Barcelona,
sí.
Terrassa, Sabadell, Mataró, etcètera,
sí.
Estan en contra de que s'ampliï la zona de baixes emissions de Barcelona, en tota l'àrea metropolitana. Estan radicalment en contra. Per què? Perquè diuen que aquestes poblacions no tenen una bona xarxa de transport públic. Bueno, i per què no la tenen?
Ja. No, bé, això és un altre tema que hem de fer. I també parlo del Baix Llobregat, que jo vi que el Baix Llobregat i també és un altre...
També.
És un tema que hem de fer. Però amb això, a vegades coincidim, Santiago, amb opinions, i a vegades no. Està bé que cadascú opini d'una manera diferent. Gràcies, Santiago. Una abraçada.
Molt bé. Adéu.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.